Esteu escoltant Catalunya Religió.
Som dijous 17 de febrer de 2022 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia i comentari de l'actualitat amb els periodistes que conformen la redacció. Saludem en Roger Vilaclara, Jordi Llisterri, Glòria Barrete. Com anem?
Hola.
Setmana pràcticament monogràfica, podem dir si hi ha una notícia que ha marcat aquests dies ha estat, evidentment, la mort del bisbe Antoni Vedell. Una setmana en què hi ha hagut també moltes reaccions a partir d'aquest fet i vaja, ha estat com molt nombrosa l'impacte, segurament per una de les coses que apuntàvem a l'obituari, la necrològica que van publicar, per raó de la seva joventut, que ha mort als 49 anys.
Aquest any hauria fet els 50.
I també doncs, perquè pel seu caràcter, no? Evidentment, sí, hi ha persones que passen més desapercebudes, però en el seu cas, com que tenia el do de la proximitat i era una persona que sabia comunicar i acompanyar la gent, com s'ha vist, doncs, evidentment, tothom que l'ha pogut conèixer i ha tractat, doncs ha tingut un... Hem rebut missatges de tota mena, no? Ara en parlarem. Però aquests dies això hem estat recollint com aquest testimoni, la gent que l'ha conegut i què és el que queda de la seva persona, de la seva aportació també al final a l'Església Catalana i en concret a la diòcesi de Barcelona. Glòria, de fet, tu ets una de les persones que ha escrit sobre ell i en el teu blog, sí?
Mm-hmm.
Titulaves Fins aviat, bisbe Toni.
Sí, ara comentàvem el titular. El titular, evidentment, és un guinyo, que es diu en castellà. No espero morir-me aviat. Però evidentment,
no ho esperem.
Però era en clau cristiana, no? Si els cristians creuen en la resurrecció i allò de trobar-se a l'altra vida, doncs seria una de les persones que a mi no m'importaria trobar-me, perquè com explico a l'article, doncs si el primer contacte que vaig tenir amb ell va ser, jo diria que absolutament tots els que he tingut més tard han estat anecdòtics, és a dir, no han estat buscats, no és que haguem entrevistat el bisbe Toni, sí que el vaig entrevistar, però després ja durant els anys no o coincidíem en un acte o quan sortia o quan te'l trobaves, o sigui, eren coses molt puntuals però que a mi m'han quedat. I una cosa que potser volia destacar també a banda de l'article i de les coses que s'han dit d'ell, que ara repassarem, però una de les que te n'adones, i és molt, molt subtil, és que molta gent li diu bisbe Toni pel nom, i en canvi a molts altres bisbes els hi dius pel cognom. És a dir, posaré un exemple, però no vull que es facin comparatives, simplement pels noms. Si nosaltres ens esmentem el bisbe Vives, doncs és el seu cognom. El bisbe Conesa, doncs és el seu cognom. Això és una cosa personal, hi haurà gent que no. Però vull dir, a mi em costa retenir el nom de molts bisbes i, en canvi, el bisbe Vedell, doncs sabem qui és, però jo li deia bisbe Toni i molta gent, doncs deia bisbe Toni. I per mi...
Això també passa molt quan és a nivell més intern de la diòcesi. Sí que s'ho acostuma a dir més, sobretot en diòcesis petites,
el nom
de pila, no? No pel cognom, però és veritat que més a Barcelona o quan a l'època que hi havia 5 auxiliars els citaven tots pel cognom, no els citaven mai el bisbe Joan o el bisbe Pere,
dèiem
el bisbe Tena i el bisbe Carrera.
Sí, 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 però és una anècdota que jo vaig pensar, doncs mira, no l'he posat, però per mi és anecdòtic, bàsicament perquè jo no soc de la diòcesi de Barcelona. I una de les coses que feia molta gràcia és que quan vaig canviar de diòcesi per raó de domicili, doncs ell es va assabentar i me'n recordo que em va escriure i em va dir ja no som de la mateixa diòcesi, no sóc el teu bisbe. I, bueno, eren bromes d'aquest tipus que jo pensava, però què diu? Doncs era molt espontani. Bueno, això, d'aquestes persones que t'oblides que són bisbes i que si no anessin vestides de bisbes, doncs que possiblement podries anar a fer amb ell cerveses o tapes o el que fos, no? En canvi, doncs, així amb la creu pastoral i de més, amb el pectoral que porten, doncs potser és menys pròxim per mi.
De fet, això que dius de fer tapes és literalment així. Mm-hmm. O sigui, jo de les imatges que tinc d'ell inicials, era una convocatòria que va fer l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, que el convidaven amb ell, amb un grup d'universitaris, no?, a fer unes tapes i, per tant,
anar
a fer
una gran cosa.
Sí, sí. Tapes, exactament. Sí, sí. I tinc la imatge seva allà, no?, aquella foto.
A mig de la taula.
D'ell fent la tertúlia i pots parlar d'això com de qualsevol altra cosa, no? I molt obert a això que dèiem, aquesta proximitat, a dir, mira, doncs jo sóc aquí i visc la meva vida, no?, la meva fe, la meva vocació, i la puc compartir amb naturalitat. I no m'incomoden les possibles preguntes que em puguin fer, no? Que a vegades aquesta és una barrera que ens trobem amb d'altres interlocutors, no? Que posen un fre i activen el principi de sospita de ui, 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 un periodista, i en canvi era algú, no?, capaç de trencar això perquè es relacionava amb tothom amb un pla d'igualtat, no? I aquesta és una de les coses que crec que són bastant descriptives de com era la persona.
De fet, sense menys tenir la relació que ara ens escrivia la Glòria més personal, dir que tampoc eres l'excepció, diguem.
No, ni molt menys. Jo no el qualifico com amic meu, perquè jo no tenia aquesta sensació.
Però que ell intentava, doncs, i si no ho feia més és perquè el temps és limitat i no arribes a tothom. Però això, felicitar-te pel dia d'aniversari o coses d'aquestes, doncs amb la gent que podia i se'n recordava, doncs era de les que intentava tenir aquesta atenció, com tindries amb el rector de la parròquia, diguem, si fossis de l'equip de la parròquia.
O sigui, molta gent m'ha escrit pensant que teníem una relació molt propera i he de dir des d'aquí que no, malauradament, doncs això, la nostra rutina i la nostra actualitat no ens convida a fer això, i amb el bisbe Toni concretament recordo moments perquè, clar, són persones d'aquestes que no fan el teu dia a dia però tenen un gest tan maco que penses, ara s'ha d'en recordar aquest senyor, doncs del meu sant.
No tindrà altra feina, eh?
El meu sant és el diumenge de Pasqua, és fàcil, eh? Però
això vol dir que saps que si un moment els necessites estan allà.
Sí.
Això és el significatiu.
I per mi és això, l'última vegada que ens vam veure, és l'última frase de l'article, amb alçada, és que més literal, i a més tenia una bona veu, enmig d'una sala amb tot de gent que et cridi, no?, que li enviïs una foto, penses, se'n recorda inclús de com m'anomeno. És d'agrair, és a dir, et feia sentir com important, que el moment que t'ha dedicat al que sigui, doncs per tu és important, que ell s'ho prenia seriosament, i també destaco la transversalitat de persones que l'han conegut i que realment notaves. A la Capella Ardent del diumenge, jo hi vaig ser, i te n'adonaves de la gent diferent. Parlaré ara amb molt prejudici de l'estètica, perquè és l'únic que pots veure en una cua de gent. Però te n'adonaves de la diferència absoluta de la gent que feia cua i gent jove, gent gran, famílies... És a dir, a mi em va donar aquesta absoluta sensació que després hem anat confirmant, no?, amb les mostres d'agraïment o de carinyo que ens han enviat, o ara esmentarem els articles que la gent ha escrit sobre ell, te n'adones que en tan poc temps ha deixat una petjada tan fonda i penses, Déu-n'hi-do, una gran feina la que ha fet, eh?
A mi hi ha... Bueno, no deixem parlar el Roger, no sé si...
No, vull dir, jo és que realment, o sigui, puc afegir poca cosa, perquè és veritat que jo no vaig conèixer el bisbe Vedell, però sí que és cert que aquesta setmana, doncs, recollint els articles i això, no? Era com la sensació aquesta, no? D'una persona que ostres, que t'hagués agradat conèixer i que al final quan es reben tants missatges així, doncs penses... Bueno, sí, durant aquesta setmana m'he imaginat com hagués pogut ser conèixer-lo, per dir-ho d'alguna manera, que potser sona una mica així, no? Però sí que és cert que no puc afegir massa, perquè és això que jo no el vaig poder conèixer.
El que vull dir és que en algun moment a mi he trobat alguns paral·lelismes, o m'ha recordat el que es va viure a Barcelona en el moment en què va morir Barroso de Deulofeu. Estem parlant del 2004, també, no recordo, em sembla que Barroso tenia 45 o 46 anys, també molt, molt jove, i també va ser un càncer, en aquest cas, em sembla, de pulmó, i va ser, o sigui, no va ser un impacte de cop, però va ser tot un procés on es anava veient, doncs, que ens acomiadàvem d'ella, no? I en aquell moment ella era de vegades joventut, era una dona laica, i una mica la impressió del personatge era també aquesta. D'una banda, en aquest, gent que tendia ponts a molts llocs, potser en aquest cas era una característica més determinada de la Rosa, i sobretot aquestes persones que, fins i tot de vegades amb un punt naïf, però que sempre estaven entusiasmades, que és una mica també el que vam intentar recollir en el titular de la necrològica del bisbe, que, o una mica com deia l'abat en el seu article, no? Primer quan tu veies la realitat i dius, ui, que malament que està, i ell deia, ui, quanta fe que hi ha aquí, no?
Apuntar l'oportunitat, no? On altres hi veien desert, ell hi veia possibilitats.
Exacte, doncs i a part de l'impacte, diguem, d'aquell moment, per la coincidència d'edat, per la situació, pel procés de malaltia i que veus que allò no se'n surt, però també per aquest perfil. I són gent, doncs, que i ho hem vist amb la Rosa, doncs, que amb els anys encara continua deixant petjada, i que penses, de vegades surt allò, doncs mira, fem una mica com ho feia la Rosa, o fem una mica com ho feia el Toni, no? Doncs això és el que també queda.
Jo ara pensava en el camp de la catequesi, per exemple, ell era el president del SIC, el Secretariat Interdiocesà de Catequesi, per tant l'organisme que coordina, promou, no?, les formacions i acompanya les delegacions i els catequistes, al final els que estan amb els infants i joves fent, no?, aquesta baula de transmissió de la fe, que és una mica garantia de que hi pugui haver futur. En el seu cas sí que veies que quan en totes les formacions i quan hem anat, no?, seguint i fent cobertura d'aquests temes, que ell engrescava en un contextos en què hi ha dubtes, no?, hi ha indicadors que apunten una certa vegada regressió o, no?, allò dèiem desert, però bueno, dificultats molt concretes, envelliment, etc. No? I ell tenia aquesta paraula positiva i aquests ànims, no?, aquesta manera que tenia també d'expressar-se molt encoratjadora i emotiva, i a vegades pensaves, ostres, si manté aquest nivell molta estona, fins i tot, ostres, m'esgotaré, no? Però aconseguir que la gent marxés a casa amb uns altres ànims, no? I una incògnita que queda aquí és que qui prendrà el relleu d'aquest secretariat. Sabem que al capdavant hi ha una direcció clara, que és en Joan Àguila, que per cert també ens va escriure i ens va parlar sobre ell, però una mica venia a dir que, clar, si hi ha hagut un canvi o s'està plantejant un canvi, una transformació, de més proximitat amb les famílies, d'utilitzar, no?, les noves tecnologies o d'incloure materials i activitats i compartir en aquest nivell, a nivell de recursos, en l'àmbit de la catequesi, ell això ho havia, hi havia donat suport, no?, i s'ho creia i estava empenyent. S'ha de veure aquí, doncs, a nivell organitzatiu tarraconense, com s'organitzaran i qui assumirà aquest rol a partir d'ara.
De fet, hi hauria un matís en el titular de la necrològica que quan ens ho vam mirar, bueno, la gent no ho sap, però moltes vegades un escriu un article, llavors un altre s'ho mira i comparteixes una mica per on arrenquem o com titulem, i quan ho vam comentar va sortir la idea aquesta del bisbe entusiasta, que jo crec que és una bona definició, però potser un matís seria encara més important del bisbe que volia entusiasmar els altres. Mm-hmm. No era un entusiasme
pel seu propi ego-benefici.
Per autoenganyar-se, diguem, sinó que era un entusiasme perquè volia entusiasmar. I això té més mèrit en un terreny on a vegades és modern, en el sentit que són amb la catequesi o amb la joventut, en altres també, però en aquests postres especialment sembres molt i de vegades reculls poc. I els motius per a la tercera de tirar la tovallola, doncs, són molts, i en canvi ell era dels que sempre, doncs, som-hi una altra vegada, no? I això es notava, no tant, o sigui, aquest entusiasme no era tant per ell mateix, sinó per intentar que els altres també s'hi enganxessin.
Mm-hmm. Molt d'acord. Escolteu, una cosa que ens pot ajudar també a fer aquesta foto més àmplia seria revisar els articles més vistos de la setmana, perquè parlen també per si sols. Roger, què tenim?
Doncs aquesta setmana, com deies, Laura, tenim tot d'articles els més vistos relacionats amb el bisbe Badill. En primer lloc tenim l'article que ens va fer arribar l'abat Manel Gas, en record del bisbe Badill. Ell el titulava Gràcies, Toni, per tant. eren amics i ha estat l'article més llegit de la setmana. En segon lloc tenim pròpiament l'article que és la necrològica que vam fer des de Catalunya Religió quan vam saber la notícia de la mort. En tercer lloc tenim la crònica del funeral del bisbe Badill de Barcelona. En quart lloc tindríem l'article que també hem comentat del blog de la Glòria, Fins aviat bisbe Toni. En cinquè lloc tindríem el comiat a les xarxes, el recull de missatges a les xarxes i de la carta de l'Omeia i de tot avui del bisbe Saltavull al bisbe Badill. I en sisè lloc, una menció especial, per dir-ho d'alguna manera, tenim un article que ens va fer arribar un lector de Catalunya Religió, que també el vam publicar en el blog que tenim per aquest tipus de missatges, que és els lectors escriuen. Bé, és un article que va dedicar doncs, això, un lector al bisbe Badill, es titula Una mica al cel, i també una mica per recordar que tenim aquest espai doncs, pels lectors que ens vulguin enviar algun article que puguem recollir des del web.
Perfecte, sí, oberts a la participació en aquest cas d'un tema doncs, del que la gent estava parlant aquests dies, no? Que també era afegir un punt de vista més.
Voldria destacar només l'article del Pare Abat, que més, ja es destaca sol pel fet de ser el més llegit, però també perquè és un article que ens va arribar espontàniament, és a dir, no, la veritat tampoc saps la xarxa de tothom i el Abat de Montserrat doncs, pot escriure segurament de molta gent, però no se'ns va acudir doncs, en aquest cas d'un bisbe de Barcelona doncs, demanar-li a l'Abat de Montserrat que en parlés. I ens va arribar dissabte o migdia, si no m'equivoco, de sorpresa i demanant que sisplau si ho podíem publicar gairebé com si li féssim un favor quan el favor ens el va fer ell doncs, pensant en que Catalunya Religió era un bon lloc doncs, per expressar-ho, no? I jo crec que és un dels articles que ha causat impacte una mica també del que comentàvem de la Glòria, però sí, aquests articles que realment surten de dins i la manera d'expressar-se i també és un abat que encara hem sentit poc i hem conegut poc i que el testimoni que fa de la seva relació amb el Toni doncs és impactant, jo diria fins i tot en paraules que no utilitzo jo gaire, però un article preciós, delicat, sensible, que realment ha causat molta impressió.
Glòria. Mira, a mi m'has tret la paraula. Jo sí que se't va dir aquesta paraula, però jo dic que és un article preciós i, a més, quan ens el va enviar la Laura, que l'havia rebut, no?, per correu, allò que jo estava en trajecte en un cotxe i allò que ho mira ràpid, no?, i vaig dir, un moment, necessito acabar aquesta lectura. I era preciós, perquè, bueno, hi ha tot l'escena, no?, de sortir al jardí i veure, o sigui, t'imagines que això, jo personalment ho faig molt. Quan te n'assabentes de la mort d'algú i estàs on estàs, doncs surts i mires, no? I vaig pensar, és preciós.
Que a més ens va enviar ell mateix la foto que havia fet del que referien a l'article, que també ens passa molt que la gent envia un article i, bueno, ja trobareu una foto. I no, i aquesta era la foto realment precisa per aquest article.
Sí.
Recollim que... Vaja, sí, que era un article sensible i que desperta la sensibilitat de molts. A mi m'ha agradat també especialment doncs, no, que traça com aquestes vides paral·leles que, no, que van tenir ells dos per raó de càrrec, de responsabilitat, o sigui, de formació i després el que va encomanant la vida, no, el que diu aquí que et demana Déu i el poder dir sí a les responsabilitats. Des d'aquest sentit de servei dins de l'Església. I també recull, no, la transcendència, això que dèiem al principi, no, doncs que des d'una dimensió i una perspectiva cristiana la vida no s'acaba aquí, no? I això és una mica el que també recollia en el funeral el dilluns a primera hora, sí, que es va celebrar a la Catedral de Barcelona. Jo crec que tots els que eren allà doncs, s'enduien alguna cosa, no? I això és el més important.
I vull destacar de la carta de l'abat, la frase, i ara no li preguntarem a Déu per què ara, no? O com diem,
per què,
perquè,
no?
Ostres, vaig pensar, clar, Això molts cops és la pregunta del milió, que també el bisbe Omeia ho va dir al funeral, però la sensació de dir tot un abat, que pensem sovint que aquesta gent ja ho té tot fet, no té dubtes, no? Que ha de ser doncs, el que engresqui i dir no, Déu ha demanat això, Déu ha portat això, aquestes frases tan desafortunades que molt sovint
Déu
hem sentit.
Vol, de vegades
exacte,
no
li demanem vols. Comptes no, a Déu. Doncs a mi em va encantar especialment perquè vaig pensar, doncs sí, és que si ets una persona humana, doncs diu, això ens dol, i ara, no? Per què això? Doncs no hi ha resposta, va dir Omeia, ja no tenim resposta davant d'això. Doncs fantàstic, vaig pensar, mira, en aquest cas, la setmana passada parlàvem dels funerals, no?, dirigits per laics, sempre he pensat, de vegades val més no dir res, perquè quan dius alguna frase desafortunada, dius, miri, no, aquí no hi ha resposta. Doncs davant d'això, no hi ha resposta. Dius, ha tingut una gran vida, una bona petjada deixat, però això ens fa mal. I reconèixer-ho, jo crec que és molt humà, i des d'aquí felicitats a l'abat perquè la carta era això, preciosa.
Molt bé, escolteu, jo no m'atreveixo a dir res més després del que ha comentat ara la Glòria. Si us sembla, revisem altres coses que tenim al web i que hem anat publicant. Hi ha una de les peces que haureu llegit els que ens seguiu i haureu vist amb un titular que pot cridar l'atenció, que és la festa del Parinirvana.
Ho has dit bé, Laura.
L'he dit bé.
La primera. Porta tot el matí entrenant-se.
Justament un article que publicàvem dimarts, en raó de que és la data, diguem, que es commemora aquesta festa que es recorda, no?, el moment en què el Buda històric arriba al Nirvana, per això una mica aquesta combinació de paraules. La Lucía Montovio, que és la persona de la, no?, la periodista que està fent aquest seguit de peces, ara parlem d'aquesta en concret, de l'àmbit budista, però n'ha tret d'altres, hem estat parlant de què és la Hanukkah o la Diwali, la festa del Guru Gran, el Yom Kippur. Una mica la idea és que puguem traduir, no?, i fer una mica de pedagogia també des de l'àmbit periodístic de quines són aquestes festes, de què és el que recorden, no?, i no sé, d'aquí uns dies parlarem, si es pot, d'altres festes, no?, que tenen una dimensió potser ja més social i que fins i tot tindrien percepció allunyada del fet religiós, però que, no?, d'inici, d'origen i amb moltes realitats encara, això es viu des d'aquesta perspectiva i fe, no? Recomanem que la llegiu, que la aneu a buscar al web, Lucía Montovio, que ha escrit sobre la festa del Parinirvana. Jordi?
No, que a mi em sembla important això perquè, per una banda, és evident el desconeixement que tenim de moltes tradicions que no han tingut molta presència històrica o que van tinguda però que tenim de televisions presents en el nostre país i sobretot per donar també aquesta explicació no només folclòrica sinó també religiosa. O sigui, hi ha moltes coses d'altres, ara en el món del budisme, ara no em surt el nom, com es diu allò que tiren els allò de cobors?
El holi.
Sí,
les festes holi.
Exacte, les festes holi, bueno, allò, molta gent hi va, però què hi ha darrere, no? I d'on ve, no? O, doncs això és important que es conegui també des de la seva dimensió religiosa. I també dir que ho hem de fer amb les religions que han tingut menys presència en el nostre país, però de vegades també ho hem de fer de coses del cristianisme, que la gent ja no sap, no? Explicar potser coses que s'han fet més a l'escola, tipus la Quaresma o el Pessebre, potser sí, però hi ha altres coses que marquen molt el calendari i el ritme de l'any que estan molt vinculades al cristianisme i que no coneixem. I dintre del cristianisme, doncs, les diverses branques que hi ha, doncs, que coses que una tradició celebra d'una manera o celebra d'una altra. Ja no dic temes més d'organització o de si un s'ordenen o professen o si els protestants fan missa, no? Coses aquestes de que quan se'n parla popularment hi ha moltes expressions o equívoques o incorrectes i que al final també una mica la nostra funció, doncs, no diré fer pedagogia perquè tampoc som un portal ni catequètic ni pedagògic, però sí fer-ne divulgació.
Sí, a més...
Digues, Roger, perdona.
No, només dic que amb aquests articles també t'adones que hi ha moltes festes al calendari que no coneixem, perquè recordo que quan miràvem una mica com les festes i per preparar una mica com aquest seguit d'articles, n'hi havia moltes i que desconeixes, que és normal desconèixer perquè al final no podem conèixer totes les festes, però està bé fer-se aquesta idea i a més que està bé també que els articles introdueixen, es veu una mica també com es trasllada la festa aquí a Catalunya o si hi ha algun acte especial o alguna comunitat que faci alguna cosa més destacada, i llavors penso que també està bé aquesta part.
Ens passa, per exemple, a l'Ramadà, que quan surt a les notícies allò que, bueno, no mengen durant el dia, molt bé, però que hi ha darrere, que es vol aconseguir, que es vol viure amb això, no? Doncs és sí. El que també hem d'intentar transmetre a nosaltres.
Jo sé que voldria destacar amb això que deia el Roger, que hi ha una feina darrere molt invisible, que és per part de la Lucía d'investigar i recollir aquestes dates, que diries, mira, els calendaris són tancats, però com que depenen a vegades les festes de les fases lunars o no és una cosa tancada en el calendari, sinó que hi ha dates que es van mover, no és el dia internacional de no sé què, que sempre és aquell dia, no? Mm-hmm. Aquí hi ha feina d'afinar-ho i també de contrastar, potser hi ha comunitats que ho celebren amb una data i d'altres que ho fan, no, la setmana anterior, i vaja, que sí, ella va treure un llistat molt exhaustiu i molt llarg, també vam estar donant tombs si allò valia la pena donar-hi, no, un relleu o recollir-ho d'alguna manera, que ara estem aquí veient si se li dona una altra fórmula, per ara creiem que la síntesi d'anar a destacar les festes que ens semblen més importants és la fórmula que podem sostenir i que té aquesta feina de reflexió darrere també, d'anar a buscar testimonis si hi són, no? Gent que ho actualitza i ho viu en primera persona a dia d'avui, que no és una cosa només de rememorar el passat i que tenen presència a Catalunya, evidentment.
Que també és molt important confrontar aquesta explicació amb una persona de la pròpia confessió. No sigui com una cosa enciclopèdica o...
Sí, no és l'enciclopèdia, sí, 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 sí. Mm. Sí, sí. Aquí la feina també periodística de contrast. Hi ha una iniciativa, de fet, que ha tirat endavant la Direcció General d'Afers Religiosos, que l'explicàvem aquesta setmana. Glòria, tu també la tenies al cap, oi? El tema d'aquest mot de destacat de la setmana.
No, jo crec que ho ha seguit més el Roger, potser.
En Roger, que rius.
Sí, és una iniciativa que ha començat aquest diumenge a les xarxes socials de la Direcció General d'Afers Religiosos, i és incorporant una nova secció setmanal, i li han dit el mot de la setmana, i al final és un apartat que té com a objectiu difondre la terminologia religiosa en català. Llavors el que proposaran cada diumenge és un mot, i explicaran una mica, doncs, el que vol dir, el seu significat, la seva vinculació, etc. No? I a més,
no és un paralògic,
No és un paraulògic, però
seria xulo, això, eh?
No és un paraulògic, però el paraulògic neix del rodamots, que fan molts anys que fan una feina espectacular cada dia d'enviar-te una paraula al correu electrònic, que te la situen en context, et posen exemples, et parlen de l'etimologia. Jo trobo que és una cosa que té molta gràcia, potser perquè sóc una mica del ram, no? I ens dediquem a treballar amb les paraules. Però està bé que es trobi una manera d'extendre-ho i fer-ho popular. El paraulògic em sembla un èxit total com a iniciativa i com s'està fent servir. Però sí, ara estàvem parlant d'uns tuits, a xarxes, amb una definició, no hi ha un joc ni hi ha una interacció més gran que això, però vaja, sempre és d'agrair que circulin mots religiosos, no? Perquè també va d'acord amb el que busquem nosaltres com a portal. I em sembla que amb això ja hem passat revista a tota la setmana el més destacat. Gràcies per escoltar-nos, per ser una setmana més amb la redacció de Catalunya Religió aquí a la Rebotiga. Fins aviat. Glòria Barrete, Jordi Llisterri, Roger Vilaclara, s'acomiada també una servidora, Laura Mor. Fins la setmana vinent.
Adéu.
Adéu.
Catalunya Religió.